Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, bona tarda, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El Sabadell va inspirar l'Ebro en el seu dia a la dècada dels 40 quan es va fundar el Club Saragossà. El centre d'esports aleshores militava entre primera i segona divisió i la seva peculiar samarreta arlequinada va cridar l'atenció a la capital aragonesa a l'hora de triar roba. Gairebé 80 anys després, l'Ebro és fundat el 1942, Ebro i Sabadell tornen a creuar-se en el camí, com ja ho van fer la temporada passada. Però això de germà gran, de l'agermanament entre aficions i de la curiositat de veure dues samarretes a quadres cara a cara, no passa més enllà del simbolisme. Els dos, ara mateix, estan empatats amb 41 punts quan resten 6 jornades pel final del campionat. El Sabadell mai no ha guanyat el conjunt saragossà en els 3 precedents existents i, de fet, ni tan sols ha vist porteria, no ha fet cap gol en aquests 3 partits contra l'Ebro, 2 dels quals a la nova Creu Alta. Si a això li sumem les condicions de l'Almozara, entendrem que aquest gaire simpàtic, podríem dir, del duel arlequinat quedarà a la prèvia i prou. Després, un cop la pilota en marxa, d'arribar al petit i modest res de res. Com deia l'altre dia Toni Saligrat, cascos, cuirasses, espases i escuts preparats per la batalla de l'Ebre.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més, al capdavant de la tècnica del programa, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia d'aquest duel arlequinat Ebro-Sabadell i les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. També el filial visitant la Muntanyesa, el Natació Sabadell, el Campionat d'Espanya Open de Natació a Màlaga i, entre d'altres qüestions, també el derbi a Gràcia entre l'Oar Gràcia i l'Embol Sant Quirze.
I fora de l'hotel?
El Barcelona l'Assa s'acomiada de l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria de 4-86-82 davant del Khimki rus, l'onzena de la temporada Europa pels blaugranes. És el quart any dels barcelonistes fora de la Final Four i el segon sense entrar al play-off. A l'Europa League de futbol, l'Atlético va guanyar ahir 2-0 l'Sporting de Portugal amb gols de Koke i de Griezmann a l'anada dels quarts de final de la competició. Els altres marcadors van ser Lazio 4, Salzburg 2, Leipzig 1, Olympique Marsella 0 i Arsenal 4, Xesca de Moscou 1. Avui, per cert, s'enceta la jornada 31 a primera divisió amb un duel de la part baixa Riazor, Deportivo Málaga a les 9. A la mateixa hora, segona, duel andalús entre el Cádiz i l'Almeria. Antonio García torna al balonmano granollers. El lateral esquerrà torna a casa seva fitxant per la pròxima temporada i les dues següents. En futbol sala, el Barcelona s'ha disputat avui la 27a jornada de la Lliga Nacional. Els d'Andreu Plaza reben a un quart de 10 de la nit al Peñíscola Futbol Sala. 2 apunts més. Un, de ciclisme. Vincenzo Nibali s'ha retirat avui de la Itzúlia a 2 dies per acabar aquesta volta al País Basc. Roglic lidera la prova de la Cruz. Després en parlarem. És 12è. I David Ferrer ha perdut en 3 sets avui contra l'alemany Alexander Zverev en el primer partit de l'eliminatòria de la Copa Davis entre Espanya i Alemanya. El següent duel, Nadal-Kohlschreiber.
Han parlat en les últimes hores...
Joan Carles Navarro, jugador del Futbol Club Barcelona Lassa, dient que encara té corda per estona.
Jo em trobo amb forces i m'agradaria acabar competint i entrenar a play-off, però això és una cosa que no es decideix avui.
I Antonio García anunciant al Twitter del Freiking Granollers el seu retorn.
Todavía os quedan muchos retos bonitos por conseguir esta temporada, muchos objetivos para disfrutar de ella... Y yo solo os quería decir que a partir de la temporada que viene voy a volver a formar parte de la familia del balonmano Granollers y estoy muy contento por ello. Después de 8 años fuera, puedo anunciar que vuelvo a casa, que vuelvo al club de mi vida.
I a les xarxes socials.
El tuit del president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, amb foto inclosa de l'equip que viatja a Andalusia, a Màlaga, per competir a l'Open d'Espanya. Molta sort al primer equip de natació al Campionat d'Espanya de Màlaga, aquests propers dies. Disfruteu de cada moment de la vostra passió. ADN Club Pla Pedrera, és el que ha escrit a Twitter, @cmartí-1963.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat Sotan Tanabe, el japonès que fa 28 anys, l'entrenador sabadellenc d'handbol Ramon Plans, 44, i la nedadora local Olga Estefanell, 58.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Minutets i mig per sobre de les dues, avui divendres prèvia, com és habitual aquí a l'Hotel Suís, però el que no és tan habitual és tenir al davant un conjunt arlequinat, com és el Club Deportivo Ebro, per tant, un duel carregat de simbolisme, amb un dubte, el de Pol Moreno per un esquins al turmell en una jugada desafortunada a l'entrenament d'ahir amb Adri Díaz. El de la Verneda doncs, va fer-se mal en aquest turmell i, per tant, podríem parlar d'incògnita a hores d'ara del jugador que va tornar a l'11 la setmana passada com a central i no com a pivot defensiu davant de la Unió Esportiva Cornellà. El que no ha canviat és la roda de premsa habitual de Toni Salirat en la prèvia d'un partit, en aquest cas a l'Almozara, diumenge a les 12. Tampoc canvia qui ha anat a veure el valencià. Marc Pijoan, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Amb l'ensurt de Pol Moreno, ara m'expliques què, i amb un Toni Segrat, que com l'has vist avui?
Doncs mira, t'he de dir que estava molt distès, molt tranquil. De fet, al final de la roda de premsa, i deixa-m'ho dir-ho ja així de començar també, hem tingut avui la rebenvinguda, per dir-ho així, d'un company a les rodes de premsa, com és Pere Figueres, que... vaja, tornat a seguir l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. Li hem preguntat, escolta, Pere, això ho podem dir, no ho podem dir, sí, cap problema, perquè doncs en Pere seguirà el diari de Sabadell en aquesta nova etapa, per tant, contents de tenir en Pere, i al final de la roda de premsa hem tingut allò un moment de xerrada, fins i tot el club ha brindat amb cava per la tornada de Pere Figueres, per tant, un bonic gest també del Centre d'Esports Sabadell, que, si bé fa uns dies doncs, li feia un homenatge a la nova Creu Alta, avui ha celebrat la retornada, en aquest cas, d'en Pere a les rodes de premsa. I si et sembla bé, Adri, comencem per aquest dubte, aquesta possible baixa de Pol Moreno. Segons les paraules de Toni Salirat, doncs s'haurà d'esperar l'evolució, allò que se diu l'evolució del jugador, per veure si està o no disponible de cara a aquest enfrontament contra el conjunt aragonès. Això sí, ha volgut dir que, vaja, que si al final és una baixa, serà una baixa important, sobretot per les característiques d'un jugador que s'adapten força a l'Almozara, un camp petit, estret, on la pilota va més per dalt que per baix, i on Pol Moreno doncs s'hi podria moure molt i molt bé amb aquest tipus de partits. I Toni Salirat, doncs vaja, s'ha lamentat una mica de que aquesta possible baixa, òbviament, restaria en el conjunt arlequinat.
Sí, bueno, no trastoca molt, perquè la resta està també bé i tenim altres opcions. De fet, Pol Moreno últimament ha hagut molts partits, o alguns partits que no ha jugat, el pobre, per el nivell de competència que hi ha ahí dins, i perquè els que surten, quan ell no surt, també estan molt bé, però jugadors de les seues característiques, amb aquest camp, evidentment, si no estan, se troben a faltar. Sí que el trobarem a faltar. I amb un altre també, amb aquest en especial, amb aquest tipus de camp, més.
Doncs la veritat
no sé
és que...
No sé si l'he escapat, però el trobarem a faltar.
Per això, no l'ha descartat directament, i evidentment no cal ser molt espavilat per creure que Pol Moreno, en un camp d'aquest tipus, és un jugador que no s'arronsa, que és alt, que va bé pel joc aeri, per tant aniria força bé de cara a aquesta batalla de l'Ebre que dèiem abans. Però clar, quan un comença dient no el descartem, però acaba dient el trobarem a faltar, avui, per precaució, de moment no s'ha entrenat.
Avui
per tant,
no ha entrenat, correcte.
A l'espera del que pugui passar demà, a veure si viatja o no cap a la capital aragonesa. Més coses avui, Toni Salirat.
Doncs mira, una de les preguntes que també li hem fet avui als periodistes al tècnic de Torrent és la situació, la classificació, amb la permanència a tocar, però també els llocs de descens a tocar. Hi ha una situació en terra de ningú, però que, vaja, més a prop de salvar-se, però sense estar lluny dels llocs de descens. El tècnic arlequinat, ho hem de dir, no s'ha mostrat gaire nerviós i preocupat per aquest fet, i diu que augura, i ja fa dies, fa setmanes que ho diu, però que no acaba d'arribar, que el seu equip farà un gran final de temporada.
Però és que estem sent molt regulars, per sort o per desgràcia, amb el nostre rendiment. El nostre equip perd molt poc, li costa molt guanyar i empata molt. Independentment de si hem estat més a prop de dalt, de baix, l'equip té un rendiment molt, molt estable, molt uniforme. I amb la situació que estem ja de cara a final de temporada i que arribem amb tots els efectius, i si no tots, quasi tots, i l'equip amb bones condicions i amb bona sintonia amb l'afició i els propietaris també contents, és que no sé, jo sóc molt optimista i crec que anem a fer un final de temporada molt bo.
Doncs Toni Segrat convençut un cop més del bon final de temporada que faran els seus jugadors, tot contra un Ebro que empata molt, no tant com el Sabadell, però empata molt, que de fet està igualat a punts amb el Centre d'Esports Sabadell a la classificació, i per tant, Toni Segrat ha hagut de parlar també d'un rival directe ara mateix.
Sí, de fet anava per aquí una mica també la resposta del tècnic de Torrent quan li hem preguntat per bé la importància d'aquest partit, la motivació, i ell doncs explicava això, que més enllà de voler-se allunyar òbviament dels llocs de descensos, de gairebé certificar la permanència com seria aconseguint els 3 punts diumenge, diu que una motivació extra també és superar els aragonesos a la classificació ara que estan empatats a 41 punts.
Però nosaltres aquesta setmana, a part de tot això dels de baixes, que juguem contra un rival directe, que estem empatats a punts, que aquí ja empatarem, és a dir, a més d'això, de que no volem que ens agafin els de sota, és que també volem superar l'Ebro, i per això fa que el partit sigui pues, més especial, si cap.
I ja per últim, un dels altres aspectes que de cara a aquest partit potser no n'hem parlat gaire al llarg d'aquesta setmana, jo diria que de manera sorprenent, són les accions a pilota aturada, Adri, que en un camp com aquest...
Ha hagut de venir Saligrat, a treure el tema de l'ADP.
Sí. En un camp com aquest, òbviament, són molt i molt importants, prenen una transcendència doncs, gairebé definitiva. Tot i això, hem de dir que el tècnic del Sabadell no s'ha mostrat gaire preocupat. És cert que l'equip ha patit en algun moment de la temporada doncs, rebre gols a pilota aturada, en accions a pilota aturada, que també n'ha fet molts en accions a pilota aturada, i jo crec que és una situació del joc que tenen més o menys controlat escoltant les paraules de Saligrat.
Totes les setmanes la pilota aturada és fonamental. En aquest tipus de superfícies, més, si portem tot l'any treballant-la i aquesta setmana no es treballa més. Sí que és cert que aquest tipus d'accions amb aquest tipus d'escenari cobren molt més protagonisme, molt més. El 60% dels gols, 60-65, entre el 60-70% dels gols que ha fet l'Ebro és una pilota aturada, tant en general com a casa seva.
Doncs queda claríssim la importància, i ara en parlarem també amb el seu entrenador d'aquesta qüestió. La convocatòria, com sempre, demà.
Sí, la convocatòria quan es juga diumenge es donarà demà dissabte, veurem amb aquest dubte, aquesta incògnita ara mateix de Pol Moreno, de si pot jugar o no. Si fem allò apostes, a mi em fa la sensació, Adri, que ho té complicat, el jugador de Barcelona. En tot cas, veurem demà, sortirem de dubtes per un partit que jugarà, recordem, diumenge a les 12 del migdia a l'Almozara de Saragossa. Com sempre, es podrà viure des de mitja hora abans aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
I cap allà que marxem, cap a la capital aragonesa, cap a Saragossa, allà ens espera l'entrenador d'aquest Club Deportivo Ebro, Emilio Larraz. Què tal, com estàs? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después tendremos dosis de cifras con el estadístico Miguel Ángel Rodríguez, pero antes me gustaría que nos valoraras un dato. 3 precedentes entre Sabadell y Ebro, 0 goles a favor del Sabadell, solo 1 del Ebro, y fue aquí en Sabadell, en la Nova Creu Alta. ¿Cómo analizamos esos datos?
Bueno, pues en estas dos temporadas, dos equipos con un potencial muy similar y creo que incluso con una forma de trabajar muy similar, ¿no? Somos dos equipos que el Sabadell es un grande de la categoría, pero bueno, estos últimos años pues está con algún problema económico que le impide acceder a los jugadores top de la categoría y nosotros obviamente no podemos acceder a ellos tampoco, y entonces pues bueno, dos equipos que estamos siendo competitivos a base de mucho trabajo, a base de disciplina táctica, y bueno, pues todo esto hace, por un lado, que hagas que seas un equipo difícil para tus rivales y que por falta de ese desequilibrio pues te cueste también a ti ganar, ¿no?
Creo que fue contigo que en anteriores entrevistas hablábamos de aquello tan tópico de qué es más fácil, si adaptarse a un campo grande, habituado a espacios reducidos, o al revés, si acostumbrarse, por ejemplo, a las distancias de un terreno de juego como es la Almozara, jugando cada 15 días en la Nova Creu Alta. No sé si ves al Sabadell, por eso, más preparado que nunca este año para actuar en estos escenarios.
Sí, a ver, yo no tengo ninguna duda de que a este Sabadell no le va a pesar el jugar en nuestro campo. Primero porque es un equipo que es extraordinario en conceptos defensivos, tiene buen físico, es muy intenso, muy agresivo, domina bien las segundas jugadas, y es un equipo que está dirigido por un entrenador que conoce a la perfección cómo moverte en esos escenarios, ¿no? Porque él ha trabajado en esos escenarios también cuando estuvo en Huracán. Entonces, bueno, yo no tengo ninguna duda de que el Sabadell va a dar un buen rendimiento porque está en un buen momento, y el hecho de tener que adaptarse al Carmen, que a otros equipos sí que les puede costar más, a ellos no les va a costar.
En el Carmen, por eso, un despiste casi es un gol, ¿eh?
Sí, es un campo, nosotros decimos que en poco tiempo pasan muchas cosas y que muchas veces si parpadeas mucho te pierdes el gol, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que estar muy concentrado, hay que estar muy atento, porque de nada sale una ocasión de gol, cualquier saque de banda, cualquier saque del portero, cualquier falta en medio campo se puede convertir en una ocasión de gol, y hay que estar muy concentrado sobre todo.
Llegan los dos equipos empatados a 41 puntos, los dos mirando con el retrovisor hacia atrás, por si acaso.
Yo creo que por responsabilidad sí. Yo creo que cuando a falta de 6 jornadas estás todavía a 5 o 6 puntos del descenso, por responsabilidad hay que mirar arriba y hay que mirar abajo. Y lo primero es conseguir una victoria más. Yo tengo el convencimiento personal de que los dos equipos lo van a conseguir. Quiero decir, no me da la sensación que ninguno de los dos equipos, ni Sabadell ni el mío, tenga pinta, la dinámica de los últimos meses tiene pinta de que no va a ser capaz ahora en 6 partidos de sacar los puntos suficientes para salvarte. Pero hasta que no se consiga, evidentemente, nuestra responsabilidad es mentalizar al vestuario de que hay que pelear por ello.
¿Te ha sorprendido por eso el Sabadell, encontrártelo en esta zona media? ¿Te lo esperabas después de que, claro, un año más, el verano fue un poco de turbulencias o como mínimo con cambio en los que llevan las riendas del club, y al final eso acaba pasando factura? Pero no sé si uno, cuando afronta una nueva temporada, siempre mete al Sabadell en el grupo de cabeza.
Hombre, a ver, el Sabadell es un grande dentro de la categoría, ¿no? Y siempre al principio pues esperas que esté un poquito más arriba, y este año pues bajo mi punto de vista, ¿no? Solo la contratación de Toni Seligrad pues ya era garantía de que este equipo podía hacer cosas importantes. Bien es cierto que al final pues la economía manda, ha podido acceder a buenos jugadores, pero muy pocos, una plantilla muy corta, y ha tenido muchos problemas de bajas a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, ahora en este tramo final, yo creo, por los últimos partidos que le he visto, que empieza a poder poner de forma continuada pues quizás su mejor once todos los días, y el rendimiento del equipo a mí me da que está bien, ¿no? O sea, me da una buena sensación. Entonces, cuando va todo tan ajustado, el Sabadell podía haber estado un poquito más arriba haciendo lo mismo, igual que nosotros, pero yo creo que la temporada del Sabadell este año es ir poniendo cimientos para cuando la cosa económicamente esté mejor, pues volver a ser un grande como lo ha sido siempre.
Estamos hablando mucho del Sabadell, lo estamos haciendo con Emilio Larraz, el entrenador del Club Deportivo Ebro. Si pregunto por tu entidad, recuerdo que hace meses, sobre todo la temporada pasada, hablábamos de este Ebro que ya no era sorpresa, que ya llevabais un año en la categoría, era el primero en el grupo 3, pero no el primero en la categoría de bronce del fútbol estatal, pero que luchaba por consolidarse en la categoría, por hacerse un hueco en esta segunda división B. Después de 3 campañas ya, ¿en qué punto de adaptación o de consolidación se encuentra ahora mismo el Ebro?
Bueno, yo creo que dentro de nuestra modestia son 3 años en los que el equipo ha conseguido la salvación de forma bastante holgada. Todavía a falta de 6 jornadas no está certificado este año, que los 2 anteriores yo creo que sí. Pero bueno, prácticamente toda la temporada se ha estado fuera de descenso, se ha estado siempre más en una zona intermedia. Entonces yo creo que la consolidación en la categoría está conseguida, y ahora un poco pues es el planteamiento futuro, es ver si hay capacidad para dar algún paso adelante, o si tenemos que conformarnos pues con seguir siendo un equipo pues que va a trabajar siempre ahí por intentar no caer, ¿no? Veremos cuando termine todo y veremos un poco qué posibilidades tienen, sobre todo los dirigentes, de poder hacer algo más.
La última, casi más en clave de humor que otra cosa. Hace meses en Twitter hablamos de un parecido razonable. No sé si por Zaragoza te lo han comentado alguna vez, lo de Robbie King, Emilio Larraz, ¿o no?
Pues me hizo muchísima gracia porque me sorprendió que fue muy acertado.
Un aire tienes, ¿eh?
En el sentido de que jamás pensé yo que me pareciera al mítico King, y la verdad es que me da un aire en la foto. Pero para la repercusión que tienen las redes sociales, la verdad es que aquí me han dado poca bola con eso, o sea, que casi lo agradezco.
Pues nada, habrá que picar un poco más de piedra. Emilio Larraz, el Robbie King del Club Deportivo Ebro. Cuídate mucho. Hablamos de cara al partido. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucias falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
La música èpica, amb aquest tall, sona bé, però tampoc mata.
Ese campo, ya sabemos, dimensiones reducidas, mucho juego aéreo, mucho juego directo, cuchillo entre los dientes y a intentar sacar los tres puntos.
Però amb aquest altre, la cosa millora.
Ebro, escudos, espadas, cascos, corazas, joc directe, segona jugada. ABP, fonamental. No hi ha més de tres passes, segona B. Grup 3, camp d'herba artificial.
El Sabadell prepara la batalla de l'Ebre. Te la perdràs?
Sabadell en joc.
Diumenge, duel d'arlequinats a l'Almozara de Saragossa. Des de 11:45 al Carment, dos equips empatats a 41 punts cara a cara. Club Deportivo Ebro, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, soy Paul Moreno, jugador del Sabadell, y puedes escuchar nuestros partidos en directo en Sabadell en Joc.
L'esport en directe a Sabadell en Joc.
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia, és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a... Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
És l'hora dels números, aquí a Ràdio Sabadell. Com sempre, això té nom i cognom. Miguel Ángel Rodríguez, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri, molt bé.
Avui toca un duel més especial pel simbolisme, segurament, home, algú dirà, i per classificació, que estem empatats a punts, però allò del duel arlequinat no és massa habitual. Club Deportivo Ebro.
No, la veritat és que no és gaire habitual, així pensant, recordo a l'Arousa, un equip gallec que també vesteix a quadres i ens hem enfrontat a segona B, crec recordar, la temporada 83-84.
De vermell, per això, no va? No.
Va de vermell, sí. No arlequinat a blau i blanc, sinó vermell i blanc.
I l'Ebro, que com vam dir ja en el seu dia, agafava l'equipació del Centre d'Esports a la dècada dels 40 quan es va fundar. Per tant, doncs és com el germà gran, podríem dir, en aquest duel, encara que qui ho diria veient les últimes temporades. Dit això, pocs precedents, només els últims dos anys.
Sí, el de diumenge serà tot just el quart partit oficial entre Sabadell i Ebro. Els tres anteriors, cap victòria del Sabadell de moment, dos empats i una victòria de l'Ebro. I el tema dels gols, encara no li hem fet cap gol a l'Ebro en aquests tres partits i només hem encaixat un.
El de la Nova Creu Alta, no?
El de la Nova Creu Alta, la primera jornada de l'any passat.
L'estrena de José Solivella és el primer equip.
Sí, que tot fa pensar que serà un partit 0-0 o 1-0 allò ajustat.
Per tant, si són 0 els gols del Sabadell contra l'Ebro, això el que vol dir és que en l'únic precedent al Mozara el partit va acabar com va començar.
Correcte, l'única visita al Sabadell allà al camp de l'Ebro fa poc més d'un any, va ser el 8 de gener del 2017 i vam empatar a 0, un resultat bastant habitual aquesta temporada pel Sabadell. I en aquell partit, doncs, l'única curiositat és que va debutar un jugador del filial, Guillem Pujol, al lateral esquerre, un jugador que ara mateix està jugant a segona catalana, si no en diu.
Correcte, a les franqueses, perquè vam coincidir amb ell fa una setmana, justament a Can Rull, en el partit que jugaven contra el Can Rull Rómulo Tronchoni, un any així una mica sabàtic, diferent de Guillem Pujol a casa. Si no recordo malament, és el dia que Adri García, el fill de José García Coe, va entrar a la convocatòria del primer equip, oi?
Contra sí, l'Ebro, que sí. També hi va haver algun altre jugador del filial, no sé si va ser Eric Pujol, diria, també. Ara
sí,
no,
correcte,
no
és cert, perquè vaig estar mirant l'altre dia l'alineació d'aquell dia, etc. I va ser un partit molt marcat per les baixes, va ser un partit que era just abans o en el principi del mercat de fitxatges hivernal i quedava no res, perquè era la jornada 20, un parell, perquè José Olivelles deixés la banqueta i l'ocupés Guillermo Fernández Romo. Per tant, una època així una mica inestable i el Sabadell va esgarrapar un puntet d'allà del Carmen. Pensant en el present, com arriba el Sabadell a aquest partit?
Bueno, ara mateix el Sabadell és tercer classificat amb 41 punts, repartits en 7 victòries, 20 empats, que ja és rècord històric del club, només 5 derrotes, 26 gols a favor i 24 en contra. De moment, 18 punts ha sumat el Sabadell a domicili, 3 victòries, 9 empats i 4 derrotes, i el gols a favor 11, i només 13 gols en contra en els partits fora de casa.
És que, si mires els números de visitants, són números de playoff, eh? El problema és que a casa no acompanyen les xifres.
Sí, sí, està clar, el problema el tenim a casa, que hem guanyat pocs partits, els números a fora de casa són números acceptables, tirant a relativament bons, però bueno, ja és el que deien, que a casa és on tenim el problema.
Mm-hmm. 9 punts dels últims 21, si ho dius així, sona a balanç pobre.
A poc, sí.
Si ho dius com 7 jornades seguides sense perdre, la cosa canvia.
Canvia, però val a dir que d'aquests 7 partits que portem sense perdre, només hem guanyat un partit i n'hem empatat 6. Clar, és que estem en aquella tònica habitual de tota la temporada, que parlem cada setmana de tants empats.
I avui has posat la lupa en el tema dels gols. Gols a favor, gols en contra, perquè en els dos casos és molt simptomàtic.
Sí, a veure, ara mateix el Sabadell hi ha 32 partits, que crec que portem, sí. Ha marcat 26 gols. El rècord negatiu a les 20 temporades del Sabadell a segona B són 35 gols a favor la temporada 99-2000. Això vol dir que estem a 9 gols d'igualar aquest registre. Queden 6 partits. Bueno, hauríem d'augmentar la mitjana que portem
bastant
perquè no quedi aquesta temporada com la menys golejadora de la història del club a segona B.
Això d'una banda. De l'altra, si mirem els gols en contra, clar, algú dirà, 26 gols a favor en 32 jornades, això és molt pobre, però clar, és que l'abraix general surt en positiu, més 2.
Sí, perquè clar, el Sabadell només ha encaixat 24 gols en aquestes 32 jornades. Ara mateix estem igualat amb la millor marca de la història del club a segona B, que va ser la temporada 2010-2011 amb Lluís Carreras, que va acabar amb ascens. Només vam encaixar 24 gols en 38 partits.
Increïble,
molt, eh? Molt bona marca, tenint en compte l'equip, sí, que era un equip ofensiu.
Sí, no eren plantejaments defensius, vaja, no. És veritat que es van guanyar molts partits per la mínima, etc. Mm-hmm. però sí, sorprèn.
Sí, sí, doncs ara mateix estem igualats en aquesta xifra. La segona millor marca és de la temporada 83-84, que també va acabar amb ascens.
Sí, la del Binefar, no?
Que només vam encaixar 31, llavors estem a 7 d'aquesta segona millor marca. Bueno, en principi estarem... O sigui, mirant el costat negatiu, pot ser la temporada amb pitjor registre golejador de la història de segona B. El costat positiu és que serà la segona, tercera millor temporada de la història en els números defensius.
I aquesta xifra t'agrada, eh? La següent?
Bueno, ja parlem ja diverses setmanes d'aquest registre.
Passes de formigueta.
Sí, clar, de cada d'empat en empat, punt a punt, doncs, bueno, arribarem a aquests 1.000 punts, de moment 999 en 754 partits, o sigui que si puntuem diumenge, doncs sí, arribarem
al miler. Empatant, el Sabadell aconsegueix el seu punt número 1.000 a la història de la segona B.
Sí, i guanyant aquests 1.002 punts, o sigui, passarem la xifra dels 1.000 punts, que és una xifra molt important, la veritat.
Club Deportivo Ebro, com arriba? Dèiem que empatats a punts amb el Sabadell, però quina és la seva situació?
Bueno, ara mateix dotzè classificat amb els mateixos 41 punts que el Sabadell, 9 victòries, 14 empats i 9 derrotes, 25 gols a favor, o sigui, només un menys que el Sabadell, i 29 en contra, 5 més, que els arrequinats. El seu camp, l'Almozar, ha sumat 23 punts, 5 victòries, 8 empats i només ha perdut 3 partits en el que portem de Lliga. No està gens malament. I el tema dels els gols, totalment igualat. N'ha marcat 16 i n'ha encaixat els mateixos.
Deies, només 3 derrotes a casa, al Carmen. Això sí, venen d'una molt bona ratxa allà a l'Almozara.
Sí, dels últims 11 partits que ha jugat l'Ebro com a local, només ha perdut un d'ells. Va ser per la mínima 0-1 contra el Formentera. O sigui, és un equip que a casa es fa fort.
N'hem parlat molt del tema de les segones jugades, accions d'estratègia, que del no-res pots veure't en un embolic, perquè el camp és molt estret i pot passar de tot. Intueixo que d'aquí ve aquesta xifra dels gols encaixats aquí a Saragossa, a l'Almozara, perquè en teoria és un camp que quan un pensa en un desplaçament al Carmen diu 0-0, ja veuràs, i en canvi es veuen gols.
Jo, clar, no he vist, bueno, directament no he vist cap partit a l'Ebro com a local allà, però clar, suposo que deu ser per les jugades allò a pilota aturada que els equips ho deuen d'aprofitar. Dels 16 partits que ha jugat a l'Ebro com a local, en 11 d'ells el rival, l'equip visitant, ha marcat algun gol. Llavors, només en 5 partits a l'Ebro com a local ha deixat la porteria a 0.
Un Ebro en el qual hi havia un exarlequinat, encara que sona estrany això d'arlequinat, perquè els dos són arlequinats, però vaja, un jugador que ha passat pels dos equips, Àlex Cruz, que la primera temporada de segona divisió A amb Lluís Carreras, el sentíem abans d'ahir aquí a l'Hotel Suís, va jugar 12 partits. Aquesta temporada l'ha començat a l'Ebro, però l'ha acabat a Lealtat de Villaviciosa. Per cert, parlàvem amb ell en la prèvia d'un partit que van acabar perdent 0-1 a casa contra el Mirandés entre setmana. L'àrbitre, Luis Miguel Montero de Lerma. La veritat és que amb aquests cognoms és un d'aquells àrbitres que té cognoms d'àrbitre i que a mi em sona. No gaire, però em sona.
Té cognom d'àrbitres i nom compost de cantant.
Sí, això també, això també. Luis Miguel té nom de cantant, és veritat. Manxec, per cert.
Manxec, té 26 anys i hi ha la tercera temporada a segona B. Només un precedent amb el Sabadell, que va ser la temporada passada, la segona jornada de Lliga, que vam guanyar 0-1 a Morvedre contra l'Atlético Saguntino, amb aquell gol de Miguel García en pràcticament l'última jugada del partit, en el temps d'afegit.
No és mal precedent, eh?
No, i té pinta que pot acabar el partit 0-1 també, a l'Almozara.
On hem de signar,
sí,
això?
Sí, no, on tu vulguis. Només un precedent amb el Sabadell, i amb l'Ebro no n'he trobat cap. O sigui que poca cosa podem rascar d'aquest col·legiat.
S'estrenarà, per tant, contra el conjunt saragossà aquesta temporada, ara que ja estem al tram final de temporada, cada cop ens serveix més per veure més o menys de quin peu calça, no, l'àrbitre?
Sí, ha xulat 11 partits aquesta temporada de segona B, balanç molt igualat, diria. 5 victòries locals, 3 empats i 4 victòries visitants. O sigui, déu-n'hi-do la xifra de victòries forànies. La mitjana de grogues està en 6, una mitjana alteta, i has posat a 7 jugadors en aquests 11 partits.
Doncs sí, anirem tenir en compte. Sí, sí. Perquè a més és un estadi propici o un camp propici perquè puguin passar coses d'aquest tipus. Acabem, com sempre, amb la curiositat. Jo recordo que fa uns anys, cada cop que anàvem a les Illes Balears, un ja començava a tremolar perquè sabia que era sinònim de com a màxim empatar i gràcies. Es va trencar aquella dinàmica, no és que vagi la cosa molt millor últimament, però vaja, com a mínim, alguna que altra victòria sí que recordo a ses Illes. Avui em portes una dada de l'Aragó, que és veritat que no acostuma a tenir tants equips a la mateixa lliga que el Sabadell, que les Illes Balears, amb el Mallorca, amb l'Atlètic Balears, amb equips eivissencs, menorquins, etc. Però déu-n'hi-do també la dansa que fa que el Sabadell no guanya l'Aragó, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí. L'última vegada, que és un partit que tothom té a la memòria, fa 16 anys que el Sabadell no guanya a l'Aragó. Aquella vegada va ser a la Romareda contra el filial del Zaragoza.
Ah, sí, senyor.
Vam guanyar 1-3 el 19 de maig del 2002, una victòria que va servir perquè el Sabadell aconseguís la permanència i se salveix del descens a tercera divisió.
Aquell és el dia dels crits de presidente, presidente a González Cano, que encara no havia entrat. És la temporada després del playoff d'ascens, de Novelda, etc. I és un any que es va patir molt, molt, tant que...
És l'únic any que juguem amb els equips bascos.
Del nord, correcte. I és l'any que el Zaragoza B no pot pujar perquè ha baixat el Zaragoza primer equip, i en aquella última jornada ja no jugava res, però que tenia un autèntic equipàs. Crec que Cani i companyia estaven jugant en aquell filial.
Sí, doncs, bueno, vam acabar guanyant i vam salvar la temporada. Doncs des d'aquella victòria, el Sabadell ha visitat 14 vegades equips d'Aragó, el balanç 8 empats i 6 derrotes.
Per poc, també?
Per poc, però, bueno, no guanyem.
Sí, tot ens porta el camí de l'empat, tot.
Només hem marcat 8 gols i n'hem encaixat 17. I ara bé, dels 8 gols que hem marcat en aquests 14 últimes visites a l'Aragó, només un, el que va fer Fito Miranda de falta directa a Teruel, va ser en el primer temps. O sigui, els 7 restants a la segona part.
És veritat, a la Pinilla va marcar Fito Miranda aquella temporada... Crec que era jornada 5 o així de la segona volta, perquè la primera el Teruel va guanyar aquí a la nova Creu Alta. Sí. Doncs a veure si es trenca aquesta ratxa. Tu què creus, que sí o que no, aquesta setmana?
Bueno, confiarem en aquest 0-1.
En el minut 89, no també?
Bueno, quan sigui, a veure si guanyem i ja deixem la temporada enllestida.
Doncs mira, Miguel Ángel Rodríguez, apunto el 0-1 de cara a la porra del Sol.
El 0-0 i mig no es pot.
No, si no, deixa't estar, que encara faríem allò dels positius i els negatius. Miguel Ángel, cuida't molt, una abraçada.
Merci, vagi bé.
Cada divendres t'afanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Un Miguel Ángel Rodríguez, que com sabeu és el delegat també del Sabadell B, encara que es perdrà aquest partit per sanció, el següent, el d'aquest cap de setmana, perquè el Sabadell B torna després de l'aturada de Setmana Santa, segurament en un dels camps més hostils de la primera catalana. Diumenge al migdia el filial arlequinat visita Nou Barris, com diem, amb alguna que altra baixa, començant pel seu delegat, que va marxant de l'hotel suís ara mateix. Visita el camp de la Montañés, el filial arlequinat ho fa necessitat de punts. Els barcelonins encara tenen opcions de lluitar a la part alta, tot i que s'han despenjat una miqueta, mentre que els arlequinats arrosseguen una dinàmica negativa les últimes jornades que compromet el futur del filial. Per exemple, una derrota diumenge, depèn de com vagin les coses i els resultats, fins i tot podria fer entrar el Sabadell B dins la zona de descens a segona catalana per primer cop en tota la temporada. Carlos López, el tècnic d'aquest Sabadell B, admet aquest punt de necessitat.
És veritat que la Montañés, a part de ser un gran equip, doncs allà doncs, bueno, és un camp que t'apreta molt, que és molt maco de veure, sempre s'omple i la gent doncs apreta molt, un camp petit, que ells allà al seu joc directe doncs els favoreix força. I res, bueno, pues hem d'anar amb la... Ja no és amb la il·lusió de guanyar, és que estem necessitats i aquestes últimes jornades hem de rascar punts d'on sigui, i aquest és un camp per rascar igual que els altres. O sigui que res, amb aquesta il·lusió doncs intentarem de treure tres punts allà.
Amb urgències, per tant, el filial del Centre d'Esports Sabadell, que recordem es troba en un tram de competició en el qual encadena 4 desplaçaments seguits, 4 partits seguits fora de casa, encara que amb aquestes vacances de Setmana Santa de pel mig. Diumenge a les 12 jugarà aquest Sabadell B Montañés, millor dit, Montañés a Sabadell, perquè juga a Nou Barris, amb la baixa d'Eric Martínez per lesió, també la de Moja per sanció, i a l'espera d'Anthony, d'un dels referents en atac del conjunt arlequinat, que es dubta, encara que sembla força difícil que pugui jugar a Nou Barris. De fet, fins i tot és bastant probable que hagi de passar per quiròfan per tractar-se de la seva lesió. Un partit, aquest Montañés a Sabadell B, que anirem actualitzant també al Sabadell en joc de l'Ebro Sabadell, jugant en paral·lel, primer equip i filial, i per tant anirem actualitzant el marcador del partit a Nou Barris mentre jugui el de l'Almozara.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, una altra tipus de vitamina.
D'acord, ara mateix.
Vitamina Dance, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dance amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamines sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
19 minuts i les 3 de la tarda, per tant, encetem el tram final de programa, deixem el futbol aparcat, anem a parlar de natació. Perquè 10 nedadors del Club Natació Sabadell participaran a partir de demà i durant tot el cap de setmana a l'Open d'Espanya Absolut de Natació que es disputa a Màlaga, com és habitual a terres andaluses. Allà tots ells buscaran la mínima per poder participar al Campionat d'Europa de Glasgow d'aquest estiu, una cita que es farà dels dies 3 al 12 d'agost i al qual el club espera estar ben representat. Un cap de setmana especial per la natació estatal que no només té aquest Open de Natació, sinó també Campionat d'Espanya juvenil. En total, una vintena de nedadors sabadellencs disputaran les proves a Màlaga. És una informació que ens apropa avui el Joan Blanc.
Tot a una carta. Després de mesos d'entrenament i dures sessions a les ordres del director tècnic de la secció de natació, el polonès Barkis Jerovski, els 10 nedadors del Natació Sabadell que prendran part a l'Open de Màlaga Absolut es juguen bona part de la temporada aquest cap de setmana. Tots ells buscaran la mínima per l'Europeu de Glasgow d'aquest estiu. Hi ha confiança a les files del club perquè el treball ha estat molt bo, tal com reconeix el director tècnic de la natació sabadellenca, Barkis Jerovski.
Yo creo que bien, lo que se podía esperar, la salud, condiciones de trabajo y ganas, pues esto hemos tenido. Creo que todo el mundo ha ayudado bien en el programa y bueno, al final, hasta que no toques la pared, después la carrera y ves las marcas, no puedes estar seguro, ¿no? Pero soy optimista y creo que va a salir bien.
Dels 10 nedadors sabadellencs a l'Open d'Espanya, no tots ells podran aconseguir la mínima, entre altres coses perquè el criteri que ha imposat aquest any la Federació Espanyola de Natació ho complica encara més. Les marques són exigents i per aquest motiu Barkis Jerovski no es vol mullar massa en les seves prediccions. Això sí, el polonès té clar que algun d'ells sí podrà competir a Glasgow aquest estiu.
Marques molt difícils de fer i, a més, amb unes criteris noves que la Federació Espanyola de Natació han posat este any, que, bueno, que és molt difícil meter-se directament a un equip per a campionat d'Europa d'este any. Però confio que tenim nadadores en el nostre club que lo podem aconseguir.
El director tècnic del club ha vist i ha seguit el dia a dia dels seus nedadors i sap tot el que han hagut de treballar per arribar amb opcions a aquest Open de Màlaga. Kisierowski creu que la majoria dels seus deixebles tenen possibilitats d'assolir la mínima i apunta el nom dels principals favorits.
Segur que Marc Sánchez té opcions, Marina García, Bea Gómez, Judith Ignacio, també Erika, seguro.
pero es difícil decir, pero como explicaba hace poco, que son criterios muy difíciles para conseguir y al final creo que va a ser una decisión de federación para llevar, quién llevará este campeonato.
Demà i diumenge, el Centre Aquàtic de Màlaga viurà de forma intensa aquest Open d'Espanya Absolut de Natació, en el qual es posen en joc els bitllets per l'europeu d'aquest estiu a Glasgow. En aquesta mateixa instal·lació i durant el cap de setmana es disputa de forma paral·lela a l'Open d'Espanya el Campionat d'Espanya Juvenil, en el qual el Natació Sabadell surt amb 10 representants. Tots ells competiran sota l'atenta mirada de Barkis Jarowski amb el repte de demostrar el seu creixement i millorar les marques personals a les respectives proves a les quals hi prenen part.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Tres quarts de tres, present i també futur de la natació sabadellenca aquest cap de setmana i a principis de la setmana vinent també en forma de Campionat d'Espanya Open amb les mínimes per Glasgow en joc i també amb aquest Campionat d'Espanya Juvenil nadant-se a terres andaluses. Deixem ara sí la natació, anem a parlar d'handbol perquè per segona jornada consecutiva l'OAR Gràcia Sabadell es veu les cares amb el líder de la primera nacional masculina. Aquest cop, això sí, amb un al·licient extra, després de sorprendre el Sant Esteve Sesrovires a la seva pista, qui era el líder fins fa una jornada, demà toca derbi. OAR Gràcia handbol Sant Quirze amb els quiris encapçalant la taula amb una única derrota, precisament a Sant Esteve, i un empat en tota la temporada. La resta tot de victòries. Quirze Tenques, això sí, tenint només 2 punts de marge respecte al Sant Martí Adrianenc, que, com dèiem, el propi Sant Esteve Sesrovires, l'última víctima d'un OAR Gràcia Sabadell que està sorprenent a més d'un i a més de dos en aquesta primera nacional. Tomàs Ferrer, jugador verd i blanc, espera que el bon moment que travessen serveixi també per sorprendre un altre cop un rival de la part alta com és aquest Sant Quirze.
Ens pillen un moment molt bo de forma, no físicament només, sinó mentalment estem molt bé, la veritat, trobo. Estem molt bé com a pinya, som un gran grup. Suposo que també el tema de l'edat, que això que siguem tots, gairebé tot l'equip de la mateixa edat, fa que estiguem més conjuntats. Però sí, serà un molt bon partit. A part és el derbi, per dir, d'aquests derbis tan famosos en àmbit estatal. I bueno, arribem amb molta il·lusió i amb moltes ganes.
Emoció assegurada, il·lusió i ganes, deia el Tomàs Ferrer dins del vestidor del carrer Boccaccio. Parlàvem del lideratge de l'handbol Sant Quirze. De la seva banda, l'OAR Gràcia arriba a 6è, aquest duel de màxima proximitat, i ho fa en plena inèrcia positiva, amb la feina feta des de fa ja unes quantes setmanes, amb la permanència garantida i a la butxaca des de fa ja força setmanes, i gaudint del fet de competir de tu a tu contra els equips de la part alta de la classificació, el que està sent una constant en aquest turmalet que tenen els de Miquel Benítez. De fet, està sent l'OAR Gràcia el jutge de la part capdavantera de la taula a l'espera dels duels directes entre aquests equips que aspiren a fases i a acabar guanyant aquesta primera nacional. Una manca de pressió de l'OAR que pot ajudar tenint en compte que els quirzatencs sí que saben que no es poden permetre cap error ni cap ensopegada. Així ho ha volgut destacar el màxim anotador graciencc aquesta temporada, Bernat Correro.
Venen amb aquest plus addicional de la pressió de que no es poden permetre gairebé cap error, perquè em sembla que ara, després del nostre partit, ja els hi venen els partits contra els de dalt, que jugaran l'ascens. Llavors, bueno, pot ser que això en algun moment se'ls hi giri en contra i nosaltres també hem de saber-ho aprofitar.
A la primera volta, el Sant Quirze es va imposar a casa sense patir més del compte, però tampoc sense poder relaxar-se per 32-29. Per tant, derrota sabadellenca per 3 gols de diferència. Aquest cop, al carrer Boccaccio, Bernat Correro espera plantar fins i tot més cara i no descarta res.
Ja va ser un partit una mica estrany. Vam estar a prop del marcador, però sense arribar a posar-los les coses complicades. Sí que no van poder baixar el pistó, però bueno, aquí esperem que sigui un partit diferent on nosaltres puguem portar la iniciativa, que sabem que els equips de dalt, ja els hi va passar a Sant Esteve, que quan els hi portes la iniciativa es posen nerviosos.
Doncs nervis, que és el que espera el rival Loar Gràcia Sabadell dins d'una setmana del tot especial amb la commemoració dimecres del 65è aniversari de l'entitat amb un doble duel contra equips d'elit, tant el masculí com el femení, rebent el Balonmano Granollers a les instal·lacions gracienques, i demà doble visita dels líders contra els conjunts locals. A les 5 arrencarà aquest derbi comarcal entre Loar Gràcia Sabadell i l'Embol Sant Quirze, just després, com us explicàvem ahir, un altre líder, el de Divisió d'Honor Plata, el Morvedre, s'enfrontarà al sènior femení gracienc. Qui també té una cita especial aquest cap de setmana és Sandra Santanyes, que disputa la Marathon Series de la USAC a França, una prova a la qual hi va com a guanyadora de l'edició de l'any passat convidada. El traçat, amb pujades dures, s'adapta bastant a la ciclista sabadellenca, tot i que això sí, espera una competència molt, però que molt dura enguany.
Complicat, el nivell és molt alt, sempre amb una World Series molt alt, però bueno, aquí a la USAC és una carrera que és mítica, que la participació és molt alta i estan tan a prop del Campionat d'Europa, doncs encara hi ha molt més nivell, perquè tothom es va provar i tothom va intentar agafar punts per sortir el més endavant possible a l'europeu. I bueno, moltes ganes de fer-ho bé i ara coneixem el recorregut, o sigui que estem ganes de fer-ho bé.
A les portes, per tant, de l'europeu, precisament per aquest motiu i per aquest nivell de la prova, Santanyes creu que serà difícil ja no optar a repetir triomf com l'any passat, sinó directament poder repetir podi, per molt que li agradi el recorregut i que s'adapti molt a les seves condicions.
Ja vam córrer fa 2 anys aquí, va ser el Mundial l'any passat aquí, i bueno, és una carrera que és molt mítica a França, que per sort ens han convidat perquè vam guanyar l'any passat, i amb moltes ganes de fer-ho bé perquè el recorregut ens agrada i això, el difícil serà estar al top 5 ja, i el podi serà bastant complicat, o sigui que intentarem fer-ho el millor possible i intentar estar allà davant.
Sandra Santanyes, per tant, defensant la victòria de l'any passat, encara que serà d'allò més complicat aquesta prova de la Marathon Series a la USAC, a França. Mercè Pacios, mentrestant, descansarà aquesta setmana després de ser segona a la volta a Eivissa, fent parella amb la francesa Muriel Bouet. Un descans que agraeix així la sabadellenca.
Sí, les setmanes de descans són tan importants com... Sí, a mi em va molt bé competir, però a vegades després d'haver fet un viatge o una cursa per etapes i de fet ja després empalmar-ho amb treballar i no poder baixar el ritme, doncs són les caps de setmana que haig de vigilar més per poder intentar descansar tant física com mentalment, ja que entre setmana no ho permet fer.
La pròxima cita de Pacio serà la setmana vinent a Santa Susana, corresponent a la Copa Catalana de BTT. Pel que fa a l'atletisme, un miler de sabadellencs participaran diumenge a la 40a edició de la cursa del Corte Inglés, una de les curses populars amb més renom i més participació del vell continent. Fins les 9 de la nit d'avui són obertes les inscripcions, això sí, presencials, als centres del Corte Inglés, com per exemple el de la ciutat, Aleix Macià, per aquesta prova que es disputa demà passat i que un any més és del tot gratuïta. Les online, això sí, tancades ja des d'ahir. De la ciutat, al voltant d'un miler de sabadellencs, com dèiem, ja han garantit la seva presència a la cursa, sent la localitat de tot el Vallès Occidental amb més atletes, superant, per exemple, en uns 200 aproximadament a Terrassa. En total, la comarca aporta uns 3.200 corredors aquesta cursa del Corte Inglés, la 40a edició, números rodons, mentre la xifra total supera ja els 47.000 participants. Déu-n'hi-do, com sempre, xifres brutals per aquesta cursa popular. La boliviana resident des de fa molts anys a Sabadell, Janet Becerra, optarà al triomf en categoria femenina, lluitant contra d'altres favorites com Has Navajom o la guanyadora de les dues últimes edicions, Miriam Ortiz, que vol el triple consecutiu. Pel que fa als nois, els favorits són Abderrahim El Jafari, també Brahim Fateh, o el vigent campió, qui va guanyar l'edició número 39, la de l'any passat, Redouane Naour. La prova, diumenge, pels carrers més cèntrics, més macos de Barcelona, per exemple, passant, com sempre, també per l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a- últims minuts del programa d'avui de l'Hotel Suís els dediquem a informacions en format més breu, com per exemple en waterpolo, el partit de la selecció espanyola masculina amb el jugador del club Sergi Cabanes, que s'enfronta avui a partir de 8:45 a Croàcia davant de Grècia a la segona jornada de la superfinal de l'Europa Cup, que s'està disputant, com diem, a Rijeka, aquesta localitat balcànica. Ahir l'equip de David Martín va passar per sobre d'Itàlia en l'estrena. Impressionant, la veritat, el rendiment dels espanyols, 4-11, això sí, en un partit que, si fem la lectura en clau local, el descartat va ser el propi Sergi Cabanes, que no va tenir minuts en el duel davant del conjunt transalpí, davant del CTB Lo. El waterpolista de la natació Sabadell, Sergi Cabanes, creu que l'enfrontament d'avui contra Grècia serà clau per intentar passar ronda.
Si vols classificar i vols lluitar per les medalles, algun dels grans has de guanyar. Això està clar sempre. Llavors, a Grècia crec que aquests últims anys ha estat una mica més anivellada amb nosaltres. S'han vist partits de molta intensitat entre Grècia i Espanya i crec que dins del grup és el rival més assequible, però clar, dubtant la dificultat que té el grup.
Feina feta contra Itàlia, toca complir ara amb els pronòstics contra Grècia. La fase final de l'Europa Cup s'està disputant, com diem, aquest cap de setmana a Rijeka, Croàcia, i serveix també de retruc per preparar l'europeu que es durà a terme aquest estiu a Barcelona. De fet, avui acte commemoratiu perquè resten clavats 100 dies per l'inici d'aquest campionat d'Europa aquí a la ciutat comtal. No hi ha competició, per tant, a la Lliga masculina per aquests partits de la selecció espanyola, sí a la femenina. A la Lliga Iberdrola, demà a 2:45, Estrelpool Natació Sabadell, Madrid Moscardó, a les piscines Carles Ibars de Can Llong. David Palma, l'entrenador sabadellenc, provarà especialment la pressió pensant ja en la Final Four de la Champions que disputen a Rússia a finals de mes.
Sobretot de pressió, estem treballant, sobretot perquè nosaltres estem treballant molt de pressió a la pujada del equip contrari, al contraatac, i el Rússia és un equip que per la seva manera de contraatacar, que puja com en dues línies, estem acabant de decidir si fem tanta pressió o ens estimem més recuperar ràpidament les posicions defensives, i és una de les coses que volem provar.
Per tant, en el discurs de David Palma gairebé hi ha molta més presència de les paraules UPC Budapest, el rival a semifinals de la Copa d'Europa, que no pas del Moscardó, del rival de demà, al nivell del qual és clarament inferior al Natació Sabadell. Continuen les sabadellenques liderant amb mà de ferro, sense cedir ni un sol punt, la fase regular de la Lliga Iberdrola. Les noies del club es veuran les cares després d'aquest partit de demà a 2:45, dimarts amb l'Olympiacos del Pireu, que és a Catalunya per disputar l'Entro, i dijous amb la selecció xinesa per acabar de preparar aquesta final a 4 de finals de mes a Kirishi. I avui, penúltima etapa de la Volta al País Basc de 164 quilòmetres i entre Vitoria i Eibar. David de la Cruz és 12è a la general, a 2:16 del líder de l'eslové Roglic, però a només 43 segons del podi, un dels objectius del sabadellenc, que va fer ahir una gran contrarrellotge a Lodosa acabant 7è aquesta etapa. Recordem que la temporada passada, el de Campoamor va ser quart a la Itzúlia. Té difícil repetir aquesta posició. També el bon paper de l'any passat amb la victòria, per exemple, de Nosti, i lluint el mallot de líder, un parell de jornades, un parell d'etapes, però com a mínim té dos dies per endavant, el d'avui en final a Eibar i el de demà a Rate al David de la Cruz per intentar millorar aquesta posició. I acabem amb bàsquet. A la Copa Catalunya masculina arriba l'hora de la veritat pel bàsquet Pia i pel Club Natació Sabadell. El conjunt escolapi rep diumenge a les 6 de la tarda al carrer Garcilaso al Badalonès. Els de Jaume Prat arriben a la cita en el millor moment de la temporada, segons ha dit el capità de l'equip, Oriol Andrés.
Probablement estem en un dels nostres millors moments de la temporada. Encara en dues molt bones victòries que ens han deixat, doncs, en una posició molt bona a la classificació, mirant cap amunt, i també doncs, amb moltíssima confiança, però ara és l'hora de la veritat, vull dir que és tot o res.
El club, de la seva banda, visita demà a 6:45 la pista del filial del Recanvis Gaudí Mollet. Ricardo Tomàs, entrenador dels nedadors, remarca que depenen d'ells mateixos per treure el cap de la part baixa.
Sí, ara ha arribat ja l'hora de la veritat, ja no queden més oportunitats, i la sort que tenim és que els 5 són rivals directes i, per bé o malament, el que fem dependrà de nosaltres.
A l'altre grup, el Sant Nicolau, malauradament ja descendit, rep diumenge a les 6, mateix horari que el bàsquet Pià, el Badruna Gràcia. Diego Martínez, l'entrenador col·legial, considera clau frenar l'atac del rival per poder treure alguna cosa positiva.
No tinguin un ritme molt alt de notació, que és el que porten
fa 3 o 4 partits. És un equip que anota molt i bueno, hem de parar el seu joc en atac i impulsar el nostre joc de córrer.
Si el bàsquet Pia i el Club Natació Sabadell lluiten per eludir el descens de categoria, el Sant Nicolau tanca la classificació del grup 2, ja descendit amb només un triomf en el que portem de temporada. Fa més d'una volta d'això va ser contra els Sitges. Un minut clavat i les 3 de la tarda, per tant, el Toni González amb les claus a les mans per tancar les portes de l'Hotel Suís per aquesta setmana. Tornarem pel que fa a l'Hotel Suís dilluns a partir de les 2. Una abraçada des del control de so del Toni de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Us deixem en bones mans, en les del Jordi Torrents, i el Parlem d'Òpera. Això sí, no desconnecteu del 94.6 per estar informats, per exemple, @RadioSabadell a Twitter o radiosabadell.fm al vostre portal web per saber l'última hora del que succeeixi a la ciutat. Pel que fa al Sabadell en joc, diumenge des de 11:45, des de l'Almozara de Saragossa, Club Deportivo Ebro, Centre d'Esports Sabadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.